ya estamos en cuartos, la sexta cada vez más cerca.
La sexta, dice.
Siete goles, metimos siete goles.
Ya, ya.
¿Me vas a decir que eso también forma parte de la profecía?
Tú eres un poco masoca, ¿no?
¿Por qué?
Año 2016, el Barcelona mete siete goles en Champions.
¿Cómo?
¿Cuántos goles metió el otro día?
Siete.
Año 2016, en el mismo lado del cuadro, el PSG gana en octavos al Chelsea en la ida y en la vuelta y en cuartos se enfrenta a un equipo inglés.
No me digas que...
Año 2026, en el mismo lado del cuadro, el PSG gana al Chelsea en octavos en la ida y en la vuelta y se enfrenta en cuartos a un equipo inglés.
¿Pero cómo puede ser?
Año 2016, el Barça elimina a un equipo inglés por goleada y le espera al Atleti en cuartos en el mismo lado derecho del cuadro, teniendo que jugar la ida en casa y la vuelta fuera.
No.
Año 2026, el Barça elimina a un equipo inglés por goleada y le espera al Atleti en cuartos al lado derecho del cuadro, teniendo que jugar la ida en casa y la vuelta fuera.
No.
Año 2016, el único equipo portugués en octavos pasa a cuartos eliminando al equipo revelación y más humilde de esa charla.
¡Vaya, por favor!
Año 2026, el único equipo portugués en octavos pasa a cuartos eliminando al equipo revelación y más humilde de esa champion.
No.
Año 2016, en cuartos hay representantes de Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal y España.
No.
Año 2026, en cuartos hay representantes de Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal y España.
No.
De los cuales los tres españoles, el francés y un alemán, son exactamente los mismos que hace 10 años.
No.
Se han quedado bonitos los cuadros para que se cumpla la profecía, ¿verdad?
No. A la mierda. A cagar a la playa.
Pues sí. Senyora i senyor, som vostès el que faltava. No es faltava això, la profecia de los 10 anys. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal? Hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola.
Què diu la profecia de tu?
Bé, començar així el programa, doncs,
sí, sí. Plego,
sí, plego, sí. Que tinc coses molt més importants que fer.
Que no pas saber si el Madrid serà o no campió de la Champions.
Tampoc... T'he de dir la veritat que... Ara no va en broma, eh? Però sí. Que cada vegada... És a dir, jo vull que guanyi el Barça sempre. Ja ho he dit tota la vida. Però cada vegada aquests temes...
Et rellisquen una mica més, vaja.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahir, però t'ho passes molt bé, no?
Crec que va ser, vaig veure un entrenador, o abans d'ahir, o no sé quin dia era, que era el dia internacional del síndrome de Down.
Ah, sí, sí.
I surt un entrenador portuguès, crec que és...
He vist la foto?
L'has vist, amb el seu fill. Jo vaig escoltar tota la... tot el que va parlar, que tenia una sort molt gran de tenir un nen com aquell, no sé què, no sé, no sé, i el tenia al costat, sentat a sobre, no? I al final diu, la vida, no sé què, no sé quantos, i diu, i després, lo important per la gent és si guanyem o perdem un partit de futbol. Diu, i l'important és la criatura que tinc aquí.
Hoy es un día muy especial, ¿no? Para mucha gente, especial para mi familia. Hoy es el día 21, el día internacional de la síndrome de Down. Entonces, yo soy un afortunado de tener un hijo maravilloso, ¿no, Pedro? ¿Sí?
No.
¿No? y quería aprovechar este momento para decir que hay miles y miles de familias que muchas veces no tienen las mejores condiciones, las oportunidades para apoyar a sus hijos, niños, y que uno acaba descubriendo un mundo nuevo a partir de este tipo de situación que aparece en nuestra vida, que Dios nos envía. Y hay muchas y muchas familias invisibles, ¿no? que uno no se da por cuenta que están en nuestro entorno, gente que necesita apoyo, necesita ayuda. Entonces, marcar bastante el día de hoy, decir que es importante que todos tengamos la conciencia que hay diferencias en el mundo, hay gente con características diferentes, condiciones distintas, y que tenemos que respetar a todos, intentar incluir a todos. Estamos en un mundo hoy tan lleno de cosas difíciles, de guerras, de problemas, y un poquito de amor muchas veces marca la diferencia como uno ni imagina. Entonces, hablo esto por experiencia, por ser padre, ¿no? Un padre no típico, pero que tengo la bendición de poder disfrutar de este niño maravilloso que está acá, y que me cambió y cambió la vida de toda nuestra familia. La mirada que tenemos del mundo cambió totalmente. Hoy somos una familia que entiende que mejorar, empeorar son pequeños detalles, que un partido de fútbol es solo un partido de fútbol, hay cosas mucho más difíciles en la vida de lo que uno puede imaginar. Entonces, solo marcar el día de hoy pedir desculpas por el tiempo acá, pero aprovechar para... Yo creía que era un momento importante también para compartir que al final somos todos muy parecidos con las cosas buenas, las dificultades, el día a día, cada uno, cada familia con sus cosas, con sus situaciones, ¿no? Y compartir entonces un poquito de la mía con ustedes y la felicidad que tengo en poder tener mi familia acá conmigo. ¿Sí? ¿Quieres decir algo, no?
No.
¿No? Está bueno, entonces, ¿qué va con tu mamá? Allá.
Doncs aquesta és la...
Sí.
Ha valgut la pena, no?
Sí, perquè és el que et dic, que preocupem, no? El futbol i això, i al final hi ha coses que són...
Sí, són les importants.
Clar, són les importants i, per tant, val la pena veure-ho des del punt de vista d'aquesta persona, i ja et dic, cada vegada m'afecta menys si guanya o perd qui, o si... O... No diré perdre el temps, però cada vegada sí, tinc menys condicions favorables a posar-me davant d'una tele i perdre allà 2 hores sense negar que vull que guanyi el Barça i que m'encanti, que si perd em cabreja.
Sí.
Però
sí.
No tant. És a dir, que ja tinc altres coses més importants aquesta vida i vull plantejar la meva vida no al voltant d'una pilota, sinó al voltant d'unes pilotes.
Sí, senyor.
Com ha de ser.
Doncs apunteu el nom, eh? És Thiago Núñez.
Sí.
Un tipus que val la pena.
Sí, ja, sí.
Doncs val la pena. Escolta, que amb això insisteixo molt. Jo a vegades la gent em diu, hosti, però com no pas, poses missatges de parlant de subnormals i coses d'aquestes quan això ja està afortunadament... Doncs precisament, jo penso que és important pensar... Vàries coses. Una, que no fa gaire, que teníem una visió molt diferent a la que afortunadament tenim ara d'aquestes persones, o de la nostra visió de la vida en general. I dues, que estem en un moment en el que sembla que hi ha gent molt interessada en tornar al passat. I que, per tant, sapigueu que tots aquells que teniu tentacions de votar al passat, que en el passat molt recent... Ahir vam precisament escoltar un document de quin concepte es tenia d'una dona maltractada... Algo debería haber hecho, más que le daría yo una paliza porque esta mujer... O, per exemple, recordem que l'any 80 hi ha algú a Televisió Espanyola feia aquesta notícia.
La subnormalidad afecta a más del 1% de la población mundial. 40 millones de personas a las que está dedicado el año 1980 como Año Internacional del Subnormal.
Las alteraciones en el área del lenguaje son también frecuentes en el niño subnormal.
Sí que, bueno, abans, evidentment, es deia com es deia, perquè teníem una consciència de les coses. Ara, afortunadament, en tenim una altra, però compta amb tirar enrere i compta amb les tentacions de antes se vivía mejor, perquè és possible que la nostra falta de memòria ens traeixi, i molt.
I, a més, et diré una cosa, que és veritat, que a vegades, doncs, hi ha gent que pensa... Que clar, és que ja s'hi val tot aquí, saps allò? Que ja, no, clar, que és normal, maricona, que sí, això sí, és així. Sí. Hi ha molta gent que parla així. I que és veritat que hi ha certes mancances en educació, perquè, clar, posem a tots el mateix sac i es necessita especialistes a classe, també, per saber tractar la gent de diferents formes. No tothom som iguals, ni la gent té el mateix caràcter. Que no fa falta que tinguin alguna minusvalia, sinó que no tothom té el mateix caràcter. Hi ha el que no es pot ni tractar, o la que no es pot ni tractar, hi ha el que és massa bo, i ja la gent som tots molt diferents. Però sí que hem d'evitar caure, això que diu està dient l'Àlex avui, no? Que abans això no passava, i que abans les coses s'arreglaven molt més així, pim-pam, pim-pam, perquè llavors estem anant enrere. Estem anant enrere i al final... amb aquesta manera de pensar les coses o de justificar, el que estem fent és no avançar. I tots els avanços tenen les seves traves. Totes les normalitzacions són difícils. No són exemptes de problemes i de coses que s'han de plantejar, evidentment. Però si volem avançar, hem de passar obstacles. No podem pretendre que avançar és un camí que fa baixada i que no hem ni d'esforçar-nos, no. Totes les adaptacions, tots els avenços representen traves, problemes, i per tant els hem d'abordar i afrontar sense fer la cosa dels que més o menys estan bé, que això ja això és un merder i... No.
Molt bé.
Hem d'anar endavant.
Doncs mira que són bones persones, eh?
Mira si és bona persona.
Efectivament.
Ja. No, però és veritat. I bueno. Que tot costa aquesta vida, Tot costa, els objectius costen i requereixen de sacrificis i requereixen d'una adaptació que moltes vegades no tenim. I per tant, doncs, jo penso que això que deies tu al principi està clar. No podrem anar enrere ni podem començar a votar coses, bueno, podem fer el que ens doni la gana, però que representin tirar enrere amb els drets que han aconseguit moltes persones en aquesta vida, gràcies a Déu i gràcies a l'esforç dels humans. Bueno, dic gràcies a Déu perquè m'ha sortit així. No sé si Déu tindrà en compte a l'hora de la primitiva, però bueno, deixo anar així per...
Bueno, molt bé. Vale. Doncs, escolta, avui fa 10 anys, Avui, mira com corre el temps. Només o ja. 10 anys que va morir Johan Cruyff. Recordem que aquest era un... Clar, és que el Cruyff va trencar tantes barreres, tantes fronteres, tantes coses. Aquest va ser el primer que va dir, no, els jugadors, escolta, hem de guanyar diners també fora del club i en tenim drets d'imatge i podem fer anuncis i cançons. I d'aquest disc, quan era jugador famós ja de l'Ajax, doncs va vendre un munt de còpies. Imagina't tu quina cançó és guaia. Era Johan Cruyff. Temazo. Venga, todos. Crec que la traducció era ui, 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 otro buen chut. Vés a saber si deia això, però va estar bé. Otro buen chut, ja està bé. I què cantava la segona cara del disc? Hi havia dues cares al disc.
No ho sé. Jo tenia el disc. No ho sé.
Teníem. Era del gran Alexandre Oliver.
Sí.
Pare.
Sí.
Perquè fèiem un programa a Radio Antena Penedès de Sant Quintí, que era la història present del Futbol Club Barcelona. I Cruyff va formar part d'aquesta història, d'aquest present. Quan ella va començar, a finals dels 80, sí, encara fèiem el programa, sí.
No, digue-m'ho a mi, que abans de ser entrenador del Barça, justament sí, l'estiu abans, vaig anar a casa seva, digueu-me, afortunat,
bueno,
i vaig estar amb...
A Montanyà.
Vaig estar amb la família i vam passar una tarda molt agradable allà, a part de fer-li una entrevista, però vam estar tota una tarda parlant i tal, i era un personatge.
Per tota la vida, un filòsof. Sí, una persona chapalante i que, a més, doncs, un atrevit i bé, un tio molt intel·ligent.
Sí.
I també, doncs, un vividor, home. Era un personatge amb les seves contradiccions.
Home, ell ho deia, tot l'intel·ligent que he sigut jugant a futbol,
sí,
no ho he sigut amb els negocis. Això no. Ho reconeixia ell. Sí. He sigut un fracàs amb els negocis. Però, en canvi, el tema del futbol, sí, l'ha portat...
I del bona persona.
Sí,
i de bona persona, perquè recordem que hi ha una fundació Johan Cruyff, que en continua funcionant la mar de bé, i que el seu motiu és simplement fer que les persones, nens desafavorits, puguin jugar a futbol, puguin tenir colònies, puguin tenir l'oportunitat de jugar, no futbol només, sinó molts altres esports, inclús esquí. Ell va ser un dels primers precursors de l'adaptació per les persones amb dificultats de mobilitat, digue-li, doncs, persones paraplèxiques, tetraplèxiques, gent amb diversos problemes a l'hora de moure's, va implantar tot el que eren les possibilitats d'esquí i feia campus d'esquí i a la seva fundació va ser capaç de promocionar o promoure que les fàbriques fabriquessin cadires adaptades. A l'escara, doncs, és molt normal veure, fins i tot gent que pot moure les cames, que li agrada molt esquiar amb aquelles cadires amb un esquí. Tot això, la Fundació Johan Cruyff va ser una de les pioneres aquí a Catalunya, tot això. Escolta, què feia la segona cara? Escoltem la segona cara o no?
Però canta ell, també.
Pues, no, saps que no me'n recordo? Ah. Johan Cruyff, amb la segona cara i el títol...
Però això d'on ho treus, tio?
No, això del disc, jo vaig gravar en el seu moment.
Ah, val, ho tens gravat.
Vaig digitalitzar-ho en el seu moment.
Carai, tio.
La cançó Alles toppen innens nar de konpen.
Parles molt bé l'holandès.
Sí, bueno, però tinc un petit problema, que és un holandès de la part més nòrdica.
Sí, no.
Una pica la part prelitoral, interna.
Bueno, ja no es diu holandès, no?
No, ara es diu Països Baixos.
Països Baixos, neerlandès.
Llavors, una persona holandesa, com es diu? País Baixenca?
Dels barris baixos.
Dels barris baixos d'Europa.
Sí.
Anem a escoltar la cançó. La mateixa dinàmica.
Una festa, és una festa.
Un fiston.
In het casino paleis was het steeds prijs. Ik won en nam steeds champagne op ijs.
Champagne. Champagne sí que ho hem sentit, eh?
Bleek rooier. En de chef kreeg een kleur van heel oude thee. Maar toen daar de bank juist door mij springen zou...
Si hi ha alguna persona que sap holandès, o País Baixenc, no sé com es diria això, vinga, ens pot trucar i dir més o menys què diu la cançó.
Perdó, eh?
Bueno, escolta, aquí tenim grans seguidors. Sergio Ramos, per exemple.
Sí, però Sergio Ramos és... I, bueno, Maradona també va gravar amb Pimpinella, crec.
Sí.
I després també Julio Alberto sí. I la seva exdona.
Sí, tots van seguir l'estela de Johan Cruyff, que va ser el primer que va dir, escolteu, el primer que va fer aquí Johan Cruyff és que la gent el volia entrevistar i diu, vale, pues passa per caixa. I això ho diuen tots els periodistes que van estar aquí. Perdona, hosti, doncs sí, sí.
Perdona, jo el vaig entrevistar de franc.
Tu de franc, clar. Home, però tu t'anaves molt ben recomanat.
Sí, home, no anava ben recomanat, anàvem amb el porter... que jugava amb ell, amb el Sadurní.
Antoni... Ah, no, Sadurní.
No, Salvador Sadurní.
Salvador Sadurní.
I amb l'Alexandre Oliver. I allà, bueno, vam aprofitar, vam veure també a Rinus Mitchell, Sant Pau Descansi. Sí. Sí, sí, eren uns temps que, clar, jo em movia amb l'elit.
Sí, sí. Parts.
La meva carrera apuntava, però desfermada.
Apuntava al Montanyà, però finalment...
Sí, sí. Schuster vaig entrevistar amb exclusiva.
Bernd Schuster.
Quan no entrevistava ningú, no donava entrevistes, però estava cabrejat amb el Barça.
Sí, és veritat. No, era l'any infernal, ja.
Infernal, que vam perdre la Copa Europa.
Sí.
I sí, sí,
I
no,
van,
no.
Bueno, vam perdre la Copa Europa i després... Va ser abans que vam fer la super la Recopa, que vam anar a Colònia.
És que també ens van eliminar.
Sí, al Colònia, precisament.
Sí, sí, sí.
A partir de tornada.
Sí, sí. El Bayer Leverkusen, que jugava a Colònia.
Això, això.
Jugava a Colònia perquè la Colònia tenia el camp més gran. Imagina quin futur ens esperava. Mm-hmm. Futur de fama, de viatges.
Ah, quines coses.
Què va
passar? Aquí tenim, insisteixo...
Desde que salí del Madrid... No he conseguido adaptarme.
Aquesta és una imitació, que consti.
Y me sacan tarjeta. Yo endiñaba así. Y no había tarjeta para mí. Me encantaba repartir.
Bueno, bala.
El Arbi pasaba de mí. Me podía hasta reír. Qué bonito ser del Madrid.
Aquí tenim la bona. Suposo. Vamos allá, amigos. Sergio Ramos.
Tema romántico.
Auténtico.
Hay cosas que no te di.
Es mejor la imitación.
Sí. Yo nunca quise irme. Tú me pediste que vuele.
Ha tingut moltes descàrregues, això, o què?
Pues, jo suposo que sí. Jo ho he digitalitzat, aquí.
Ah, tampoc ho tens, no...
Bueno, bé, deixa'm mirar, aviam.
Mira-ho, si hi ha molta gent. Suposo que sí, perquè, clar, és un personatge, no? Però la cançó és maca perquè sí, eh?
Home, i tant. Sergio Ramos, ara mateix, a veure, inclús té lloc de... a Spotify, eh?
Al Salón de la Fama.
Home, Cibeles... 7 milions de reproduccions. Ojo, ojo, ojo. Però és que hi ha altres cançons, com per exemple la Roja Baila, on ell va intervenir, més... A veure si tenim l'oportunitat.
Por la Roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
Sergio Ramos. 21 milions de reproduccions, nen.
No ho dic per ser espanyol, eh? Ho dic perquè si ho digués de Catalunya també ens semblaria el mateix, eh?
Sí. Toda una carrera al servicio del arte español. Sergio Ramos. Bueno, una mica com a Pantojita, no? Vull dir que també en el seu dia va...
Bueno, coi, és que a mi el que m'encanta, i vull fer-ho, és que abans d'acabar els meus dies, Déu vulgui que tardem una mica, una altra vegada invoco Déu, sisplau, sí. La primitiva. No, no estic demanant, estic pressionant, eh? No estic pressionant en cap moment, però bueno, ja que faig l'esforç, doncs també podria tenir una recompensa. A part que em toquin 100 milions, però que me'n toqui mig milió ja està bé. Doncs, abans he de gravar alguna Si jo m'he de posar en contacte amb el teu fill, que em...
Que gravis alguna cosa.
Sí,
bueno,
he d'anar.
Ja us quedareu d'acord amb el preu.
Mira, ja... Sí, però com que d'aquí poc he d'anar a casa teva... I ella tenia una conversa sèria. Sèria, però sèria. A veure, molt bé. No, no, home, perquè, cai, si tothom ho fa i 21 milions de reproduccions, vol dir que els hi paguen molts diners, no? Doncs una ajudeta ara al final de la meva vida laborable aniria molt bé, per anar més descansat, per no tenir aquests... Això també és el...
També, també.
Hòstia, però si és la mantanita.
Sergio Ramos. Toda una carrera. Sacrificada por el Real Madrid. Hubiera podido ser un cantante de primer nivel. Y lo sacrificó todo.
Però
també
he guanyat diners.
És que ara estava embalat, nen.
No, ja ho he vist, ja ho he vist.
Estava embalat, ara estava puesto. També tenim la carrera de Figo, que després podem també... aportar llum sobre...
No sé. Anda mucho Figo con su selección. Afortunadamente se dedican a jugar al fútbol.
Això
cambia
mateix.
Mucho Figo con su selección.
I atenció, Figo també tenia aquesta.
A la Madrid, a la Madrid.
Vale, cançó de terror. Tenim trucada.
Ah, molt bé, tenim Àlex. Doncs,
bueno,
tu mateix, Àlex.
Doncs pues, endavant. Hola.
Hola.
Hola, què tal?
Què tal?
Mira, anant de futbol, anem per futbol.
Ah.
Mira, fa 45 anys, em sembla que vosaltres encara anàveu amb calces curtes.
Home, no, no, no. Ja era gran jo, eh?
Fa 45 anys?
Sí, clar. Tinc 64, vaig cap a 64, imagina't tu. Sí.
Bueno, no res.
I era un xavalín.
Feia 4 dies que t'havien deixat posar els pantalons de la comunió.
Bueno, pimpollo.
Bueno, un pimpollo.
Mira, fa 45 anys, demà farà 45 anys, que van deixar anar el segrestament del Quini.
Sí, que ara fan una pel·lícula. Eh?
Fan una pel·lícula, una sèrie.
Sí, per això m'he recordat.
Vale, sí, sí.
I com que parlàveu de nosaltres futboleros...
Sí,
i sabeu on va ser el primer lloc on va jugar el primer partit després de segrestat?
Havia de ser Vilafranca.
Va ser a Vilafranca del Penedès, a l'1 d'abril del mateix any.
Cony.
O sigui, el 1 d'abril farà 45 anys que va jugar el Quini el primer partit després de segrestat.
Cony, és curiós, eh? Aquí a Vilafranca ha jugat molta gent, així important, eh?
Sí, ell va venir perquè era el moment de treure-lo una miqueta de tota la voràgima, diguéssim, del segrest.
Sí.
I aquí a Vilafranca es va fer un partit amb juvenils i juvenils i va vindre sense ser juvenil, ell, esclar.
Sí.
I feien, a més, un homenatge amb el Jordi Cervera.
I saps qui va guanyar? Perquè jo no...
Això no ho sé perquè no em vaig quedar tot el partit, però tinc les fotos.
M'hauria de preguntar.
Tinc les fotos,
sempre...
tinc les fotos i la mitja part, que van fer castells i van fer tota una sèrie de coses. És clar, només em vaig quedar per captar l'ambient que hi havia abans de...
Molta gent?
Molta. Bueno, perquè, esclar, si omples entre castellers, entre aficionats de l'Atlètic, de l'altre... perquè el Jordi Cervera havia estat amb els dos equips de Vilafranca. I una cosa i una altra, doncs, esclar, estava molt ple. Tinc una foto xula del Quini amb en Petrus. Sabeu qui era el Petrus?
Barber
que estava al carrer de la Paloma.
No, jo no.
Que era anava coix.
Jo això ja no ho vaig tocar.
Doncs, espera, va aguantar fins a l'any 90, eh?
Ja. Clar, jo vaig venir aquí a l'any... 91.
Bueno, era tota una institució. Perquè a més de fer de barber, feia de fotògraf d'aquests amb negre. D'aquests que allò es removia molt dintre del món casteller, venent fotos així, com aquell que dia, se les fotien per la boca perquè se les quedessin.
Ah, molt bé. És una manera de vendre.
Per insistència, venia.
Ah, doncs hi ha molta gent que ven per insistència. Són els que es guanyen els diners a vegades, eh?
No ho vaig necessitar i em vaig fer un fart. O sigui, bueno, jo no, perquè no és el que portava el negoci, sinó la meva sogra.
Sí.
Les fotos eren meves.
Sí.
Un fart de vendre pòsters fins a l'any 96, que ens va retirar la meva sogra del món de la fotografia, bueno, la botiga que tenia.
Ah, molt bé.
Però un fart. Va ser també quan vaig plegar jo de col·laborar amb La Vanguardia i amb el Diari de Tarragona. Sempre, cada any, feien les meves fotos
sí.
el dia 31 i La Vanguardia la setmana abans feien un doble pàgina central a fotos de color de la festa major anterior. O sigui, el dia 31 feien els castells només i el dia, la setmana anterior a color feien tots els reportatges de tota, sí, de tota la festa.
Molt
però
bé.
De l'any anterior.
Bueno,
sí, jo mai vaig, o sigui, jo mai vaig cobrar ni vaig com a professional perquè anava, no em tinc el carnet encara que em van fer per poder anar pels puestos i això, a sota de tot posa les autoridades daran facilidades para el portador d'este documento tenga acceso a ellas.
Ah, bueno, és una cosa per poder entrar als llocs, no? Si no...
Sí, 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 però, bueno, però, escolta, havia molta gent de fer fotografia, però veies que podia entrar a l'Ajuntament, podia entrar aquí, podia entrar allà, i molts que no podien entrar.
Ja, per això, clar. Sí, sí, sí. No, no, evidentment tenies que acreditar algun document, perquè si no... Ai, a vegades els llocs...
Sí, però saps sí. el que fa riure? Saps com et declaraven?
Com?
De feriante.
Mm, bueno.
O sigui, els fotògrafs que anaven a fer aquestes coses eren feriantes, era de... tenien a la pígraf de l'ofici era de feriente de callejero.
Molt bé.
Bueno.
Sí, imagina't, sí. Com van les coses.
Com ha canviat
sí, sí.
els temps.
Sí, bueno, tot això són memòries que en tinc moltes per explicar.
Molt bé.
Molt bé. Bueno. Doncs gràcies, Lluís, una vegada més per explicar-nos coses i recordar aquesta efemèride que del Quini.
Bueno, demà també mon fill farà 33 anys.
Molt doncs, bé, l'enhorabona.
Ara no em sé ni acaba d'entrar.
Doncs per molts anys. I el felicites de part nostra, també.
Molt bé.
Molt bé. A reveure.
Gràcies, Lluís. Adéu.
Adéu. Adéu. Recordem que hi ha un reportatge d'això, del Quini, que està penjat, és lliure d'accés i t'explica tota la història, ell mateix, com el van alliberar.
Ya me desmayé, me tuvieron que sacar como pudieron con los brazos de alto allí. Y bueno, fue una liberación que, la verdad, que yo tengo que estar muy agradecido a todo este grupo. Cuando me sacaron de allí, tú fíjate cómo saldría... que había uno de los secuestradores, lo tenían allí al lado y ni lo vi. Así que fíjate cómo salí como ciego.
¿Dónde estamos?
En Zaragoza.
Déu-n'hi-do, i recordem l'anècdota de que el policia, quan el troba, l'apunta amb la pistola, perquè no sabien, si estava tan demacrat, que no sabien si era un segrestador que s'estava fent passar pel segrestat o era el propi Quini. Vull dir que, bueno, a part de que el policia potser era una mica maldestre i no era gaire aficionat al futbol, però vaja, també, això ja en parlaríem un altre dia.
A veure què serà Miguel Castro.
Sí?
En la calle Ría Blanca hay un snack bar que se llama Lidia. Está solo unos 5 minutos de camino de su casa. En el bate de caballero hay un agujero en el techo. Y en él hay una carta de Enrique para su esposa. Recójanla y esperen estas instrucciones. Queremos hablar únicamente con Marinieta.
Déu-n'hi-do, a quins temps aquells. Era la història, el document, la trucada del segrestador, que deia que anessin al bar no sé què, al vàter, allà, amb un altell, hi havia una carta per la Marinieves, per la dona de l'Enrique Castro Quini. Buf! D'això ja fa uns quants anys, també. És que, escolta, tu, és que, a més, el Barça estàvem amb un tema d'aquells que no guanyàvem res,
No, però aquell any sí.
Aquell any anàvem a guanyar.
Anàvem a guanyar la Lliga, portàvem, crec que, 6 punts d'avantatge, sí. quan sí, valien sí. 2 punts i ja no vam fer res més des que van segrestar el
Quini. No, ja van començar a perdre, bueno, i molta gent inclús ho diria sospitar, si ja s'ha sigut... Bueno, és igual. Sempre passava alguna cosa. Sempre hi havia algun contratemps en aquells anys que impedien que el Barça guanyés. Pobre Núñez, tu, el cel sigui. Va.
Em pots treure aquest tio, ja?
Vale, ja està.
És que no puc, tio.
El trauma s'ha acabat.
Sí, home, és que és traumàtic escoltar aquest home. No, no ho dic amb tot el respecte, però...
No, clar, el millor.
És una veu que ja quan parla, primer, que és d'una ignorància impressionant, és un home que no sap ben bé ni on està, i després que no m'aporta. No dic que sigui molt feliç i que li vagi molt bé la vida, però a mi no m'aporta. I, clar, si no m'aporta, no puc estar. També és l'altre també que canta, també el Cruyff, deixem-lo córrer, també. Mm. I el Figo ja no diem res, Vull dir que...
No, Figo, no li arriben ni la sola de les sabates. Perdona que et digui.
El ganar és el rendimiento, la calidad. Y el ganar por ganar, no me gusta.
Nunca se sabe si juegas bien o mal. Disfrutar, se puede disfrutar siempre.
Tener placer
y el placer tienes si la pelota hace lo que tú quieres.
Mientras que tú vas al 100% y haces lo que puedes, más no se puede pedir.
A ver, ese entrenador de Barcelona, que es 60% batallas, entonces es un parte de trabajo, la junta, la prensa, todo esto que es asqueroso, todo, y hay 40% para disfrutar.
Si no disfrutas, eres lo que he perdido. Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema, o menos problemas. Pero se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón.
Estos ataques son como mosquitas. Quiero decir que no tienen ni la mínima importancia.
También estoy muy triste que habéis echado una bronca a un capitán que he elegido yo.
Lo único que quieren es correr. No hay que correr. En el fútbol no hay que correr.
Nos ha ayudado mucho en ese sentido la filosofía futbolística. Uh-huh. Es perder el Mundial en 74. Porque todo el mundo se fijaba en cómo jugábamos nosotros, sí, perdiendo.
Yo vengo de una mentalidad donde el resultado no es único. La base para mí el fútbol es la técnica, dominación de balón. Lo que me gusta siempre es tener el balón para dominar y hacer en el campo lo que yo quiero. Y nunca me adapto a los otros.
Bueno, quizás que tenía que poner un pantalón corto para tener una culpa, pero ¿qué quieres que haga?
Yo 6-3, porque yo creo que cuando pierdes has perdido y por lo menos la gente tiene un tarde muy, muy, muy contento.
Yo creo que he pagado más multas que cualquiera que ha jugado fútbol.
Quiero decir, en el campo yo desearía si hacías cambio. Puse, por ejemplo, lateral izquierda, dos partidos. Digo, mira, entiérate lo que es jugar al lateral izquierdo. Dos, tres partidos, un momento, un entrenamiento, así aprendes rapidísimo.
Era capaç de tot, eh? Fins i tot de fitxar Romerito i de posar a Lucendo i coses que, bueno, per bé i per mal. I així podria bastar, eh? El document són pràcticament 5 minuts de frases i filosofia de Johan Cruyff. I recordeu que el Núñez, que abans de fitxar Johan Cruyff sempre deia que mai fitxaria Johan Cruyff, que ell no fitxaria mai Johan Cruyff, i en un moment donat doncs va fitxar Johan Cruyff, i es va haver d'adaptar, com d'empassar-se una mica els seus orgulls, perquè sabia que fitxava a un senyor que el voldria tapar, absolutament. Però en un moment donat, se li ha de dir al cel sigui, el senyor Núñez, que va salvar el cap de Johan Cruyff quan després de 2 anys no guanyàvem res. Recordeu que s'estava fent l'equip, però l'equip no guanyava. Ara després em fa gràcia quan el Xavi, pobre, doncs tot i que és veritat que el canvi va anar bé i que Hansi Flick va ser la clau.
El Cruyff el va salvar el segon any guanyant la Recopa d'Europa.
És veritat.
Perquè ja, no, ja anaven a dir, bueno, aquest tio no va, no, i no. Va guanyar la Recopa d'Europa.
Sí, senyor.
I va ser el principi de després guanyar Lligues i Copa d'Europa.
Sí, senyor. I tot va passar per aquella famosa assemblea on els assemblearis, els socis, volien fer fora Johan Cruyff i Josep Lluís Núñez va defensar així la figura del seu entrenador.
Per favor, demano, per favor, i us parlaré molt clar. Per favor,
silenci!
Jo no estic disposat a dirigir el club si sé i em costa que jo no tinc el suport de tots vosaltres. I per tant, ara... Ara teniu l'ocasió. Perdó!
Silenci!
Perdó, per favor! Per favor, jo us demano, per favor, perquè jo no vull manipular l'assemblea. Jo vull saber, aquells que estan en contra, que s'aixequin.
Aquesta famosa passatge que l'equip d'Alfons Arús va tenir l'encert de fer el muntatge del per favor i del demano, que anaven comptant les vegades que deien les frases, va venir precisament d'una assemblea supertensa en la que els socis volien fer fora Johan Cruyff i Núñez va defensar-lo i gràcies a això, l'any següent, es va guanyar la Copa d'Europa i...
Quatre lligues seguides.
Vull dir que les coses són com són.
Sí.
Vaja, per favor, demano.
Que no, jo crec... per això et dic que a vegades ara el Xavi, per exemple, que va guanyar una Supercopa d'Espanya, una Lliga, tal, vull dir que també molt ràpid se'l va finiquitar, perquè dius, hosti, abans un entrenador que guanyava la Lliga es podia tirar 10 anys, perquè ja ha guanyat una Lliga, era la Lliga, ara guanyem Lligues...
No hi havia manera.
L'any passat vam guanyar la Lliga, i què? Si aquest any no la guanyem, caurem amb una depressió, Hansi Flick no serveix, només hem guanyat la Supercopa d'Espanya, ens han eliminat de la Copa del Rei...
I Johan Cruyff, recordem, 2 anys sense guanyar res. I Xavi, 2 anys adaptant-se i guanyant alguna cosa.
Sí, per això et dic.
Escolta.
No, a més, amb temps difícils, perquè el Barça...
Home, tant Ronald Koeman, que recordem, ve aquí, després d'un 8-2 contra el Bayern, després de que de la nit al dia li diguin que Messi ja no hi serà, se'n va al Paris Saint-Germain...
Ni Messi, ni Suárez, ni ningú.
Res, tots fora, se li desmantella l'equip. Crec que van fer quedar Messi 1 any, no? Al final crec que Bartomeu...
No, Koeman? Suárez potser 1 any.
No, i Messi. Messi va,
és que no ho sé, és igual.
Messi van fer-lo cada 1 any.
És d'aquells períodes...
Que horrorós, i per tant, pobre Koeman.
A més, no teníem un duro, ens hauríem de vendre tot.
I per tant, els grans jugadors del Barça són els únics que acceptarien entrenar en aquelles circumstàncies del Barça i ho van fer. I què se n'ha fet de Koeman? Algú el recorda?
A més, pensa que...
Molt mal.
Xavi es retira guanyant la Copa d'Europa.
Sí, senyor, De jugador, vols dir?
Sí, però vull dir que tenim jugadors que s'han retirat encara tenint anys de futbol a les seves botes.
Sí.
Piqué encara li quedava un recorregut.
I que va fer un gran servei al Barça, perquè recordem que els jugadors que es van quedar fins al final dels seus contractes negociats a la superalça per Bartomeu i arruïnant el club, tot s'ha de dir, però ells no tenen la culpa.
Això no és la culpa del jugador, tio.
Però sí que hi ha jugadors que van renunciar, com Piqué. Sí que hi ha jugadors que van renunciar, com Iniesta.
Xavi, com a entrenador, també va renunciar.
També va renunciar, i per tant, cadascú el seu.
Bueno, ja n'hi ha que van plegar. Doncs això, el Piqué va plegar i va renunciar. Quan Piqué li quedaven anys per mi de jugar.
Sí, però és veritat que potser no al nivell que ell ja volia.
Bueno, però és que clar, és que... Aquí,
jo crec que és un tema d'ell.
Aquí de seguida ho matem. Puyol es va retirar...
Ell jo crec que es retira després d'un parell o tres de cagades molt monumentals, i que ell mateix veu que potser el nivell d'entrenament que li exigien ja no el podia seguir. Jo crec que un exercici de sinceritat.
Jo crec que la pressió mediàtica, tot plegat...
Bueno, ell dominava molt això.
Sí, però crec que al final és cansat.
El tio va saber-se retirar.
A més, té 30.000 negocis, 40.000 coses, i estava més...
Va sortir bé.
Va sortir bé,
i la gent amb el Barça, escolta, aviam com se li fa l'homenatge.
No, és que últimament no fem homenatges a ningú.
Homenatges a ningú, quan els podríem fer tranquil·lament i guanyar diners, també, no? Fer partidillos de la pretemporada. Doncs escolta, la pretemporada es poden fer homenatges, aprofitar. Doncs,
no ho sé, però...
Que, per cert, atenció a Hansi Flick, que ha recuperat una qüestió que jo trobo fonamental i que cal aplaudir de totes. Es tornarà a les concentracions de pretemporada en llocs tranquils... i fent partidillos contra equips de quarta categoria, a les terres d'Alemanya, Holanda, tot allò, com feia Johan Cruyff. Les grans pretemporades, que això sí que eren pretemporades, no aquests partits ja Barça-Madrid,
un
15 d'agost, per favor.
No, però jo crec que jo abans, quan era més jovenet...
Cansarem.
Però jo abans, quan era més jovenet, veies el primer partit de pretemporada contra un equip i tots estaven fallons, era horrible.
Ara no, normal.
És que no tenen temps de descansar.
No tenen temps, així van les lesions.
Ara, primer partit, ja jugues contra un equip bo. Te'n vas allà als Estats Units, ja jugues contra el Madrid, contra el Manchester, contra l'Inter...
Pues després de les lesions, el Hansi Flick indica... Aquí la culpa sempre és dels preparadors físics. No és que el 15 d'agost estiguem fent un partit contra el Manchester City,
i el
torneo de...
El Madrid, cada any.
De Miami, vés a saber on. I el Madrid, aquest any, què? Aquest any va fer la Copa aquella del Mundo, la Mundial de Clubs, i així li estan anant ara, amb lesions a mig equip. Per tant, ostres, tu, molt bé per Hansi Flick, ha sigut valent i li ha dit a la porta, escolta, tu, fem la concentració com les d'antes, que és el que em demanen els preparadors físics, fer una pretemporada com cal, i que, a més, primer ho pagarem a favor de que segurament hi haurà molt més gran rendiment, i segona... que tots els diners que perdem a Miami, ara amb torneos de costellada, que no en porten a ningú, doncs els podem guanyar. Jo em comprometo a fer un o dos partits fora del nostre continent, si vols, a Aràbia Saudita, on faci falta, i guanyar tot aquest dineral que perdrem a la pretemporada. Ja està, és bo que hem pactat això. Ja era hora. Jo recordo Johan Cruyff.
Bueno, és que, a més, l'exigència que et dona un partit, per exemple, Madrid-Barça-Miami, o Barça-Manchester United, és que, clar, has de jugar bé i has de guanyar.
Et trenques?
Perquè si no guanyes, ja comencem.
Sí, sí.
El Madrid ens ha fotut un bany,
ja està,
el no sé, aquest any no fotrem res, perquè els del Barça són molt així.
Dios, aquells partits amb aquella calor, aquella, uai, allà, 15 d'agost, que estan encara intentant fer, clar, no fan ni peses ni fan res, no fan l'odantes. Per què? Perquè durant molts anys ens hem dedicat a despotricar de com es feien abans les coses.
A més, el jugador necessita descans,
claro.
I jo ja sé que avui dia va tot diferent, però si puja algun quilet no passa res.
I preparació física.
I necessiten
suar.
Això, però vull dir que tu arribis amb un o dos quilos de més...
No, normal.
I llavors, a partir d'ara, tens la pretemporada per posar-te tot.
S'ha de descansar però, el coco.
Arribaven igual. Hi havia gent, tu veies aquests, els jugadors, que estaven de vacances i dedicaven 3 hores al gimnàs, o 4.
I Johan Cruyff, una de les coses bones que feia era castigar els jugadors que es dedicaven a fer gires, històries i compromisos publicitaris i porqueries d'aquestes. El jugador havia de descansar i descansar. I l'obligava a fer vacances a la platja, on sigui, però a oblidar-se absolutament del futbol. I després, quan venien, ja feien la pretemporada a una terres holandeses amb bicicletes, anaven amb la bicicleta, sí. Recordin, que era la imatge icònica, i jugaven contra un equip de quarta divisió. I s'ha acabat. I aleshores ja venien amb 3 quilets de més, que era un bon, molt bon senyal de que s'havien deixat anar una
el
mica.
El que passa és que el món actual no dona treu.
Ara volem tot, ara volem tot. Com i després, s'ha lesionat.
Un exemple, el tens, per exemple, amb els tenistes. L'altre dia, el Caraz, hi ha un moment del partit que
no
gira...
Que no puedo más.
No, li diuen al seu entrenador...
Ho estava veient en directe.
No puc més, me'n vull anar a casa.
Estava...
Enmig d'un partit diu, no puc més, me'n vull anar a casa. Vol dir que, juguen un torneig cada setmana, cada 2 setmanes. I diu, no puc més, me'n vull anar a casa.
I a sobre, se'n va anar a casa, no. Va aguantar el partit.
No, aquest el va perdre.
Sí, però va aguantar.
Ah, sí, sí.
Va aguantar, i no només això, sinó que anava perdent el segon set. Quan diu això, anava perdent, havien trencat el servei. I va recuperar i va guanyar el set. I després ja es va derrumbar del tot, perquè, òbviament, és que no hi ha per on agafar-ho. I aquests tenistes i tothom estan apretadíssims. Però, noi... Pues,
a més, tens aquesta manera de comptar els punts amb el tennis,
sí.
Que el que has guanyat l'any passat ho has de guanyar aquest any, perquè
sí.
Si no perds punts...
ATP, ATP...
Tantes tonteries que dius, escolta, l'any s'ha de començar des de zero.
I diners, i compromisos, ja i bueno, escolta...
Tot plegat, jo penso que...
No puedo más, és que va ser impressionant, com David, ho va dir.
Sí,
no
sí,
puedo
sí.
más, tio. I estava, a més, estava veient en directe, no és que sigui un aficionat al tennis,
però
estava
fent zàping. Me quiero ir a casa.
Me quiero ir a casa, ho van dir l'entrenador, que ara, de fet, el tennis poden parlar amb els entrenadors. Els entrenadors s'ubiquen en allò, i el jugador pot... Abans estava prohibit, no podies ni mirar, que hi havia inclús un codi de símbols, que si tu posaves la mà a l'orella, volia dir que fes tira més llarg, que si... Bueno, ara no, ara, afortunadament, escolta, doncs parlen i ja està, no passa res. Me quiero ir a casa, tío, no puedo más, no puedo más. Va ser la frase, eh? Oh, mira, em va impressionar molt, la veritat. Això de l'esport d'alta competició...
Ah, guanyen molts milions, però potser ja fem servir màquines. Ara que els xinos han fet aquests robots, que juguin els robots. Saps aquests robots que fan salts mortals i ballen?
Sí,
i...
ara avui està... Fa por, tot això.
Bueno,
fa por. És Terminator, això.
A veure si lligo, així.
És Terminator.
No? A veure si així trobo una parella.
Tu?
Clar, una parella d'aquestes robot.
Et lligues un robot.
No té sentiments.
Però això està més que vist en pel·lícules, eh? Mira el Blade Runner i ja està.
Però allò és un cíborg. Allò és un cíborg.
La Rachel.
Però bueno, estem parlant de que és una pel·lícula. La de veritat és molt guapa.
Què et penses, enamorar d'un tros de ferro? Que dona voltaretes o què?
A mi l'únic que em fotaria és el de l'oli, no? Que li has d'anar posant oli perquè...
Bueno, però mira...
I després... Escolta, és igual.
Tant de bo es passés a nosaltres, que tens aquell mall de genoll que no hi ha manera de curar-lo, agafis, treguis una tapeta, posis una mica 3 en 1, tanquis la tapeta i opa, ja em va bé el genoll, tu.
En canvi, ara, si fa mal alguna cosa, has de fer un estudi pormenoritzat, que l'estic fent, perquè... És a dir, tens 25.000 complexos vitamínics, que van molt bé, tots són una passada... Tens 25.000 pastilletes de no sé què que valen una pasta. I es veu que això... Ja es veu la gent, eterna joventut. I escolta, tu, has de fer un curs accelerat de les vitamines, del que el col·lagen...
Bueno,
de la
que està molt bé, eh?
La membrana d'ou. Sí, però...
Que ara existeix tot això.
Estic profunditzant. T'he dit que estic fent un estudi pormenoritzat. I...
Abans no teníem tot això.
No, però... He començat a llegir doctors, no d'aquests, sinó el director general de l'Hospital Health Me and Dagenham de Minnesota.
De Wisconsin.
I altres.
Alabama.
Que avisen primer que les coses aquestes han de tenir una limitació.
Home, normal.
I després que molta gent no ho necessita.
Això és una altra cosa, que et venguin la moto perquè així tu t'ho prenguis, és un tant tema.
Normalment, la major part de gent que té una alimentació equilibrada...
Sí, home...
no fa falta que prenguin res d'això.
Clar que no.
Perquè, per exemple, el col·làgen que s'ha posat de moda.
Sí.
Jo prenc col·làgen, se'm nota?
Home, i tant, estàs fet una sílfides.
Val, gràcies.
T'has fet un...
M'ha sortit panxa.
Fantàstic.
Bueno, doncs...
això és bo,
escolta,
que surti
panxa. Si tu menges... Sí, sobretot pels botons. Si tu menges equilibradament, normal... Ja, la major part, per exemple, a mi m'agrada molt l'orella de porc.
Ah, però això és col·làgen.
Això és col·làgen.
Clar, clar que sí.
Col·làgen als peus de porc.
Home.
I no porten colesterol.
No, no.
Jo és col·làgen.
Una
per
sardina,
tant,
una sardina, val? A 25 iogurts d'aquests de l'immunitas.
I resulta que moltes vegades...
Una sardina.
He llegit als doctors que si portem una alimentació normal,
no,
amb aquestes verdures,
cal, no,
aquesta
cal.
Fruita, aquests ous, els
no
ous...
cal.
Estem menjant membrana d'ou, doncs, coi, fota't ou. Ou d'aquest...
Un ou bullit.
I et fots tota la membrana d'ou que faci falta.
Sí.
Doncs hi ha tantes i tantes coses que creiem que sí, que n'hi ha que ajuden, però que moltes vegades el cos ja està fabricant amb naturalitat.
Sí,
sempre t'explico aquella... allò que em va passar, que vaig anar al metge, dèficit de vitamina C, clar... Jo no prenia verdures ni fruites, poques. No, i no equilibradament, perquè una cosa és fotre't amb vin un dia i després estar 3 mesos sense.
Mm-hmm.
I aleshores el metge em va dir, mira, et recomanaré aquest suplement de vitamina C, perquè com que tu no prens res de tot això, doncs, noi, si ets tonto, jo no hi puc fer més, pren-te un vitamina C. Molt bé, jo agafo i dic, què collons, tonto jo. A partir d'ara jo compliré. I vaig començar a prendre 5 fruites al dia, sobretot
que,
que hi hagués kiwi, que hi hagués taronja, que hi hagués llimona, i venga, fotre vitamina C al cos.
Mm-hmm.
De cop i volta, no portava gaire temps fent aquesta magnífica dieta, vaig al lavabo i pixo com la selecció holandesa.
Olé.
El color taronja de la selecció holandesa.
Olé, tu.
M'esparvero, em quedo allà garrativat, vaig seguir agafant el que tenia que agafar per no deixar el lavabo de color taronja, vaig pensar, això és el final, vaig sortir cap cot i vaig trucar al metge. Li vaig dir, i em va dir, a veure, tio, què has fet? Dic, home, doncs mira, menjo ara molta verdura, menjo fruita, 5 peces al dia, taronges, kiwis, llimones... I em va dir tonto, d'alguna manera, no? Diu, a veure, si tu estàs portant una alimentació equilibrada, ja no et fa falta el suplement de vitamina C. Per tant, el que ha passat és que el teu cos ha excretat el sobrant de vitamina C
que
et sobra per un tub.
Ah,
i vaig pensar, veus?
Hi ha
molta gent que porta una vida de fàbula i cada matí comença amb 25 suplements vitamínics.
No cal. Ah, el que sí que s'han de fer és menjar ous. És...
La gente no sabe mucho de ti y queremos saber. ¿Cuál es la comida favorita de Gloria Serra?
La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición.
No, ¿perdona?
En cualquier
elaboración.
Bueno,
escolta, cadascú
se'ls menja com vol.
¿Cómo se llama la parte blanca del huevo? Semen. No.
Això de les enquestes no és bo. No és bo.
Bueno, doncs, això que et dic, portes l'alimentació equilibrada, llavors, clar, cada dia que si... Això, hosti, jo tinc una... I això que he intentat complir una mica... Ara m'alimento bastant millor, però clar, llegeixo, mira, que diu no sé qui, que el metge li ha dit aquesta vitamina. Bueno, el metge li ha dit en aquella persona. Tu, si vas de col·làgen sobrat, no prenguis col·làgen, que col·lapsaràs, fill meu. Tu, sí, clar, llavors és això, no? Vull dir que hem de ser... Perquè sempre hi han productes miraculosos. Sempre, eh? Tia, tu, això et deixa una pell, no et surten arrugues. Collons, doncs, què m'ha passat a mi? Que estava caducat el medicament? Si tens una manca, t'ho ha de dir un metge. Tens una manca d'això, pots prendre't això. I després, una altra curiositat, això sense importància, que normalment aquestes coses valen 8 milions d'euros cada coseta d'aquestes. Mm-hmm. Que és curiosa aquesta vida, que et fots una pastilla per dormir i val 0,80 cèntims la caixa, i n'hi ha 50, i et claves una pastilla de vitamina i et val 28 euros la caixa i n'hi ha 20.
Claro.
No, ara no. No és normal.
El negoci.
Però el que vol dir que les drogues són tan fàcils?
El negoci.
La droga normalment era cara.
Bueno, tu, pues això.
Jo no ho trobo.
Les drogues són molt males. I per rematar la jugada d'una jornada com la d'avui en Johan Cruyff, recordem que va haver un entrenador, David Vidal. Gran, gran David Vidal, que tenia les frases un poc així, que era un tio bruto. I va explicar una anècdota de Johan Cruyff, que era aquesta.
Que estoy muy triste porque yo precisamente tengo en mi casa un cuadro de Johan Cruyff. Cuando yo me enfrenté a él con Carlos Recià, Johan Cruyff, y yo le admiro. Una bella persona. Recuerdo una pequeña anécdota, si ustedes quieren yo os la puedo dar, porque yo me porté mal con Johan Cruyff en las Gaunas, vino el Barcelona Dream Team, porque Johan Cruyff fue uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los mejores entrenadores del mundo, que es muy difícil. Cuando uno es un buen futbolista es muy mal entrenador. Cruyff tenía las dos ventajas y vino a jugar a las Gaunas y no había forma de meterle mano al Dream Team. Y le dije al jardinero, el lunes, el domingo viene el Barcelona, no cortes el césped. Y salimos y entrenamos toda la semana, Quique Setién, Manu Sarabia, Tony Polster, tenía equipo de categoría yo también. Y le decía a Cruyff, que en paz descanse, rezo porque es un hombre que ojalá Dios se lo lleve al cielo. Y le dije yo, le dice Cruyff a Guardiola, Pe, tócala. Y dice Pe, no se ve. Y sale Cruyff del banquillo y me dice a mí, tú, mucha cara. Oh, no sabía dónde esconderme. Claro, le hice una puntada. Empatamos 1-1. Pero fue aquí le hice trampa, porque ahora no se puede dejar la hierba de 20 centímetros.
Doncs això.
Molt bé.
Ai, senyor.
Doncs ja marxarem, eh?
El futbol és així.
No és que tingui ganes de plegar,
no,
però...
No,
mira,
però bueno, arriba la cosa sèria, el tema,
sí, els home, informatius... Segur que arribarà Josep Maria Soler amb aquella serietat. Sort que hi ha persones com ell, aquest mitjà de comunicació. Si no, on aniríem a parar amb dues persones?
Johan Cruyff, el filòsof del futbol. Josep Maria Soler, el filòsof de llegir per sentir.
Doncs vinga. Fins demà.
Adéu.